way downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream.
Aquí comença Músiques del segle XX, un programa sobre les històries de les mil músiques.
A Contrabanda, el 91.4 de la FM.
Bon dia, amics i amigues, oients de Contrabanda FM. Soc l'Albert i aquí comença una nova edició del programa Músiques del segle XX.
Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Now it's time to leave.
El programa Músiques del segle XX el situarem a principis dels anys 70, concretament abocarem la música i la història de l'any 1972. Doncs hem començat el programa amb aquesta música del gran David Bowie, la música que es titula 2001, una odissea de l'espai, música que va publicar precisament a principis dels anys 70, que avui anem a abocar. Aquest programa és el que correspon al dissabte 31 d'agost del 2009 i que també emetrem les seves repeticions el dimarts 3 de setembre, el dissabte 7 de setembre i el dimarts següent 10 de setembre, els dissabtes de 12 a 1 i mitja i els dimarts de 2 i mitja a 4. Saludo doncs als amics oients de Contrabanda FM, sabeu que ens escolteu pel 91.4 de l'FM, els que viviu a Barcelona o als municipis del voltant, i que vosaltres mateixos o els que visqueu a qualsevol altre lloc ens podeu escoltar també per streaming a la nostra pàgina web, que és www.contrabanda.org. Saludo també els amics oients de les emissores germanes del País Valencià, l'emissora d'Alcoi, que la podeu escoltar, l'escolten els oients que viuen a Alcoi al 107.6 i els oients que viuen a la Vall d'Albaida al 91.2 de la freqüència modulada, emissores que emeten repeticions d'aquest programa els dissabtes a les 8 del matí. Bé, doncs avui ens situem, com us he dit abans, a l'any 1972. Estem encara a la perllongació dels anys daurats que van ser els anys 60, Europa i Occidental i els Estats Units, anys que van ser uns anys anomenats els anys daurats o els feliços 60, perquè per una banda, per l'economia, hi havia una economia potent i pujant tant a Europa com als Estats Units. Als Estats Units hi havia una mitjana d'atur del 6% i a l'Unió Europea del 3%, o sigui que hi havia un atur baixíssim. També aquests països existia un estat del benestar ben desenvolupat, hi havia l'educació i sanitat públiques, o sigui que a les societats vivia relativament bé, a les societats, ja ho dic, d'Europa Occidental i dels Estats Units. Una altra cosa és els països del Tercer Món, però amb els països rics, diguéssim, desenvolupats, es vivia una època de bonança i d'estabilitat. Tampoc hi havia, evidentment, des que es va acabar la Segona Guerra Mundial, que aquests països no patien la guerra en el seu sol. Sí que hi havia guerres en les quals estaven involucrats, la més important, la guerra del Vietnam, que ja en parlarem més endavant. I aquest benestar i estabilitat i bonança econòmica, però es van troncar a partir de l'any 73, que hi va haver la primera crisi del petroli. Llavors va començar l'economia a ralentir-se, es van encarir molt els preus del petroli pel fet d'aquesta crisi que es va derivar de la primera guerra del Golf entre Israel i els països àrabs. I a partir d'aquest any, doncs, hi ha aquests anys feliços, anys daurats, que van començar més o menys a l'any 63 i doncs es van acabar a partir de l'any 73, aquesta dècada daurada, ja va començar a canviar les coses. També a partir d'aquests anys va començar a pujar les teories de l'economia neoliberals creades a l'escola de Chicago, i va començar a definir l'estratègia neoliberal, que era de reduir l'estat del benestar i d'incrementar l'atur, que es va implementar a partir dels anys 80, però que ja va començar a créixer en aquests finals dels 70, i que van triomfar definitivament a finals dels 80 amb el govern de Margaret Thatcher al Regne Unit i del Ronald Reagan als Estats Units. En aquest any 1972 que avui estem abocant, al Regne Unit hi havia l'Edward Heath governant, però s'alternava govern conservadors de Heath amb governs laboristes de Wilson, i als Estats Units governava el president Nixon però també s'alternava amb, es va alternar amb governants demòcrates com van ser el Gerald Ford i el Gerald Ford concretament, sí. Molt bé, doncs Anoia i el president, com es deia aquell, el que va sortir de la indústria del cacauet, bueno, no me'n recordo ara, que va ser un president demòcrata molt diguéssim, molt d'esquerres per lo que eren els Estats Units. Molt bé, en aquest any 1972, fets històrics que van passar, doncs un d'ells va ser que ja va sorgir, es van publicar l'informe Meadows, els límits del creixement, The Limits of Growth, informe que va ser el primer que va denunciar i va anticipar, va denunciar els límits del creixement, els límits medioambientals, que així es diu l'informe, límits del creixement, i va anticipar, diguéssim, les crisis ecològiques que ja existien, però que es van començar a difundir i a construir una senyal d'alerta més endavant als anys 80 i 90. Però ja l'any 1972 es va publicar aquest informe que començava a denunciar aquests fets. També a partir de finals dels 70 es va acabar per efectes, per una banda de la repressió policial, com també per efectes de la integració del sistema, es va acabar a partir de finals dels 70 la revolució dels joves que s'havia desenvolupat durant els anys 70 fins a l'any 1969-70, revolució dels joves que estava associada al moviment hippie, als moviments dels universitaris contra la guerra del Vietnam, Estats Units i Europa, i també els fets d'Europa contra el sistema del maig del 68 a França, la primavera de Praga a Txecoslovàquia i els seus paral·lels amb altres països europeus com Alemanya, Espanya també i altres països europeus. Concretament, aquests moviments es van estroncar a finals dels 70 i per una banda van quedar integrats al sistema, per exemple, tot el relacionat amb el moviment hippie i la cultura de la contracultura lligada a la música pop, i ja en parlarem després, es van integrar en el sistema, i per altra banda el radicalisme polític doncs va acabar a la presó, o bé es va integrar, o bé va quedar un restre d'aquest radicalisme, que es van convertir en moviments armats completament fora del sistema. Entre ells van haver-hi a Alemanya una sèrie de moviments armats revolucionaris que van fer una sèrie d'accions armades contra bancs i també van segrestar alguns personatges de la banca i de l'alta política, que van ser la banda Bader-Meinhof, o la banda, el grup revolucionari Bader-Meinhof, un revolucionari violent, diguéssim, terrorista, i en l'any 1972 es va produir la detenció dels dirigents d'aquest grup revolucionari terrorista, que van ser Andreas Bader i Ulrich Meinhof, que van anar a la presó. Perteneixien a la fracció del Cercin Roig. També Itàlia en aquests anys desenvolupava les seves accions a les Brigades Rosse, que es deien, les Brigades Roges a Itàlia. Tot això eren restes del radicalisme dels anys 68 a Europa, que es van radicalitzar per la banda de les bandes armades i de la violència contra el sistema capitalista. Ja parlant de música, de la música pop rock, que havia anat creixent amb importància i amb ressonància durant els anys 60, i que primer tenia un caràcter de música alternativa o música rebel contra la indústria musical existent abans, en l'any 72, a partir del 70 i el 72 ja, aquesta música, una bona part d'ella, es va, per descomptat, el pop rock era la música dominant amb l'escena i amb la indústria musical, i bona part d'ella va quedar integrada a la indústria musical. Ja no estava associada a la revolució dels joves, sinó a la indústria musical més o menys integrada en el sistema. Els grans festivals de rock que en els anys finals dels 60 eren festivals que vehiculaven el moviment hippie, el moviment contracultural i contra el sistema i contra la guerra del Vietnam, com els festivals de Monterrey Pop i de Woodstock als Estats Units i els festivals de l'illa de White a Europa, es van convertir en grans festivals rock com a gran negoci. I les estrelles d'aquest pop rock, cada vegada més, d'estrelles integrades amb la contracultura, es van convertir en estrelles integrades amb la Jet Set Internacional. Però vaja, a l'any que estem parlant encara quedaven una part d'aquesta contracultura pop rock que estava contra el sistema, com veurem després. Estilísticament, el pop rock es va bifurcar amb una sèrie d'estils, alguns d'ells nous, que podíem enumerar músiques del post-pop dels 60 o del post-rock dels 60. Una d'elles va ser el glam rock. Glam rock que tenia una part de reivindicació del gay, dels moviments gay i moviments de la reivindicació de l'homosexualitat, com del seu reconeixement, perquè estava reprimida, encara que cada vegada menys. I llavors també estava associada, diguéssim, a una estètica que una estètica de que els músics d'aquest pop rock i els cantants exageraven la diguéssim la com ho explicaré, la moda, la seva vinculació amb la moda i també amb una estètica, diguéssim, gay o una estètica de la disfressa, no em sortia la paraula. Era una estètica de la disfressa i també de la vestimenta sofisticada, la sofisticació, les cares pintades, i que també això lligava també amb el moviment de reivindicació de l'homosexualitat i del travestisme. Músics d'aquesta tendència glam rock, doncs podíem parlar de Elton John, Alice Cooper, Kiss, també als Estats Units Lou Reed, músics tots ells que preparaven el camí als músics ja més directament glam, totalment, que per exemple el més famós dels quals va ser el grup Queen. En aquesta època la sida encara no havia aparegut, per tant encara no es va crear la por dintre el moviment gay, la por a la sida, que va ser un factor de repressió molt fort d'aquest moviment a partir de l'any 73-74, que va aparèixer la sida, la malaltia de la sida. I finalment un altre músic important d'aquesta tendència va ser el David Bowie, per mi un músic genial, fantàstic, que es va deixar fa pocs anys. Músic, per això hem posat per començar el programa una cançó d'aquest David Bowie, una cançó que està publicada una miqueta abans de l'any 72, publicació, la música que es diu 2001 An Space Oddity, 2001 Una Odissea de l'Espai, inspirada en la pel·lícula de Stanley Kubrick 2001, i de la qual hem escoltat i va ser, que va ser la primera que va donar a conèixer aquest músic i que va fer famós aquest músic David Bowie. A l'any 72 David Bowie havia creat com una espècie d'òpera rock i un personatge que era Sigurd Stardust, i els seus shows eren uns shows escènics molt potents protagonitzats per aquest personatge Sigurd Stardust, que era un personatge molt disfressat, que es disfressava molt David Bowie, personatge ambiguo, andrògen. I dintre d'aquesta música d'aquest personatge Sigurd Stardust va publicar aquesta cançó Starman, que ara anem a escoltar, precisament l'any 1972, que avui estem abocant.
Time it was and the lights were low. I leaned back on my radio. Some cat was laying down some "Get It On Rock and Roll," he said.
loud sound it seemed to fade. It came back like a slow voice on a wave of fade. Is that one old DJ that was Hazy Cosmic Jive? There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. And there's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. It's open. Let the children use it. Let the children use it. Let all the children boogie. Someone so picked on you. Ooh, ooh. Hey, that's far out, so you heard him too. Ooh, ooh. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. We can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, he'll get us locked up in fright. There's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. It's all right. Let the children use it. Let the children use it. Let all the children boogie. Starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. There's a starman.
Starman, David Bowie. Fixeu-vos que en aquesta cançó de David Bowie, junt amb els instruments típics del rock, la guitarra elèctrica, la bateria, doncs se sentia molt un instrument de teclats, que és el mellotron, que és aquest instrument que imita la corda, o l'orquestra de corda, que és un instrument que és molt típic en la seva utilització perquè és músics del glam rock i una mica per tota la música del principi dels 70, aquest mellotron, no? També l'havíem sentit també quan a la cançó 2001, i el sentirem repetidament durant aquest programa. Un altre músic, David Bowie era britànic, i un altre músic, aquest nord-americà, era d'aquesta tendència, era l'Alice Cooper. Anem a escoltar d'aquest músic nord-americà, Alice Cooper, que per cert encara està en actiu, encara canta, que fa poc em sembla que ha cantat a Barcelona. Anem a escoltar la cançó que es diu School's Out.
Boys,
Schools Out, Alice Cooper, música que tenia un show escènic molt, molt provocatiu, bueno, que tenia i que té, perquè que em sembla que segueix actuant encara. Una altra tendència d'aquest post-rock, de que va sortir a principis dels anys 60, era la que es va anomenar rock sinfònic. Era una música, o rock progressiu també, rock progressiu o sinfònic, música que es caracteritzava per fer unes peces molt, molt llargues, de 5 minuts o més, fent moltes enrotllades de solos amb els instruments, la guitarra, el teclat, també hem utilitzat molt els teclats, com us he dit, el Mellotron, també els primers sintetitzadors que van aparèixer, el sintetitzador Minimoog va aparèixer el 1971, un any abans, encara que s'utilitzaven poc encara, i una mica imitant les formes o les dimensions temporals de les peces de música clàssica, no? Era una música que per mi n'hi havia de bones, però moltes queien amb lo pretensiós, perquè s'allunyaven molt de lo que era la base del rock i el pop, que era una mica la cosa propera, la cosa immediata, la cosa, diguéssim, de club, de una música no massa sofisticada, i això s'allunyava ja i quasi bé no era rock, però tampoc arribava a ser música clàssica, clar, perquè des del punt de vista de l'harmonia clàssica eren molt simples. Llavors jo, molta d'aquesta música crec que és molt oblidable i s'ha oblidat i passarà a la història i ningú l'escoltarà. Músics d'aquesta tendència doncs, van ser els Pink Floyd, Emerson, Lake i Palmer, King Crimson i aquests Genesis, dels quals ara escoltarem un tros d'una peça, perquè és molt llarga, un tros d'una peça que es diu Foxtrot, del seu àlbum Supers Ready, és el nom del seu àlbum Foxtrot, publicat aquest any 1972. Escoltem doncs aquest Supers Ready de Genesis. Sitting beside you, I look into your eyes as the sound of motor cars fades in the night time. I swear I saw your face change. It didn't seem quite right. And it's hello, babe, with your guardian hair so blue. Hey, my baby, don't you know our love is true? A distance falls around our bodies. Out in the garden, the moon seems very bright. Six saintly shrouded men move across the lawn slowly. The seventh walks in front with a cross held high in hand. And it's hey, babe, your supper's waiting for you. Hey, my baby, don't you know our love is true? I've been so far from here, far from your warm arms. It's good to feel you again. It's been a long, long time. escoltat un fragment d'aquest Super Ready del grup Genesis, cançó publicada l'any 1972 que avui estem abocant en aquest programa Músiques del segle XX. Per cert, us volia dir que si voleu fer alguna observació, aportació, sugerència o petició d'aquest programa, podeu escriure'm al meu correu personal, que us el vaig a dir, és abatistetriado@yahoo.es. Ara vaig a deletrejar: abatistetriado@yahoo.es. El torno a deletrejar: abatistetriado@yahoo.es. Us agrairé qualsevol suggerència, observació o demanda que feu d'aquest programa. Bé, continuem i ara parlarem amb el recorregut per l'any 1972 i ara parlarem de i escoltarem música feta a la Unió Soviètica. La Unió Soviètica, que era l'altra gran potència militar i econòmica del món, al costat dels Estats Units d'Amèrica, bueno, i també de la Unió Europea, en certa manera, però no tant. Unió Soviètica, a la qual l'any 1972 governava Leonidas Brezhnev. Unió Soviètica que, a partir de la mort de Stalin i del mandat del Nikita Khrushchev als anys 60, doncs s'havia fet una crítica de l'estalinisme, de la dictadura del terror que va protagonitzar el Joseph Stalin, i s'havia obert una miqueta a la societat, sobretot des del punt de vista cultural, però no des del punt de vista polític, però sí des del punt de vista de la cultura. S'havia obert una mica amb respecte al tancament i al dirigisme absolut que hi havia de la cultura per part de Stalin i el Comitè Central del Partit Comunista a l'època de Stalin. De totes maneres, políticament, a partir de l'any 70-71 es va revifar la Guerra Freda, que s'havia esmorteït durant els anys 60, sobretot al Vietnam, on els Estats Units van impulsar el seu suport al govern del Vietnam del Sud, i la Unió Soviètica, lògicament, va donar més suport al govern comunista del Vietnam del Nord. També la Unió Soviètica va donar suport a una sèrie de règims socialistes laics que hi havia tant al Mig Orient, els règims de Síria, Iraq, que hi havia el partit Baas, que era un partit socialista laic, i també a Àfrica, com el règim, per exemple, d'Angola. Des del punt de vista cultural, dintre d'aquesta apertura que us he dit, que hi havia a partir de Khrushchev, es van publicar obres crítiques amb l'estalinisme, per exemple, les de l'escriptor Solzhenitsyn i Sakharov, d'aquests escriptors que criticaven el terror de l'època de Stalin. I en quant a la música, es va admetre la música avantguardista, que a l'època de Khrushchev a l'època de Stalin estava reprimida. Llavors el que va passar és que hi va haver una explosió de músics avantguardistes, músics atonals, músics decafònics a la Unió Soviètica. Un dels dos grans músics soviètics, perquè que hi van haver durant l'època revolucionària i durant l'època de Stalin, que eren Prokofiev i Shostakovich. Prokofiev va morir just al mateix temps, quasi els mateixos dies que va morir Stalin, i Dmitri Shostakovich va continuar composant i estrenant. El primer, diguéssim, es va tenir que adaptar, vulguis que no, a les directrius de l'estalinisme, el qual molts van considerar que era un doblegar-se davant l'Stalin, altres van considerar que era un simplement saber sobreviure sota aquella dictadura, i a partir de l'apertura cultural, doncs ja va publicar les seves sinfonies, però ja amb una major llibertat formal. els seus deixebles també sí que van fer una música totalment avantguardista, i sobretot van destacar dos deixebles de Shostakovich, que van ser la Sofia Guibalduina, que era una dona, de les primeres dones que es van conèixer i que es van fer famoses de la música clàssica, i després un altre, Alfred Schnittke, que era un músic home. I aquest Alfred Schnittke, aquest any 1972, va publicar la seva Sinfonia número 1, que és una obra totalment avantguardista, una obra que es caracteritza pel seu collage, que fa un collage de músiques i de fragments de molts estils molt diferents, tots trencadors, tots dissonants, però també de tant en tant fica fragments, diguéssim, que imita o reprodueix fragments de la música clàssica i romàntica d'una manera, diguéssim, irònica, no? I també inclús fica música de jazz. És una música molt trencadora, i anem a escoltar ara, és una sinfonia que dura una hora, anem a escoltar al final d'aquesta sinfonia, uns 10 minuts, d'aquesta sinfonia número 1 d'Alfred Schnittke. fragment d'aquesta sinfonia número 1 d'Alfred Snitschke, el músic soviètic de la Unió Soviètica, publicat l'any 1972, que avui estem abocant en aquest programa Músiques del segle XX. I ara parlarem dels Estats Units d'Amèrica, aquest any 1972. Els Estats Units segueix involucrat en la guerra del Vietnam. El que passa és que en aquest any ja s'havia retirat l'exèrcit com a exèrcit de terra, els havia retirat, i només l'únic que feia era, el que va fer va passar la guerra terrestre, l'exèrcit de Vietnam del Sud, que li donaven evidentment suport, armament i suport de tot tipus, i col·laborar amb la guerra aèria, o sigui amb els bombardejos. Això sí que ho feien els avions dels Estats Units. En paral·lel, els Estats Units augmentava molt la protesta contra la guerra, que ja havien començat a mitjans dels anys 60. Era una protesta ja molt, molt important la que hi havia, perquè ja es veia que en aquesta guerra no la podien guanyar els Estats Units, i cada vegada hi havia més víctimes que venien, i a més per les imatges que arribaven de les matances que hi havia de vietnamites allà a Vietnam, no? D'altra banda, va començar la distensió entre els Estats Units i la Xina comunista de Mao Zedong, que van començar relacions econòmiques i comercials. Aquest any 1972 Nixon va visitar la Xina, va ser rebut per Mao Zedong, i va començar aquesta relació comercial que es va consolidar molt i que ha durat fins fa molt poc. Ara sembla que el personatge que tenen com a president dels Estats Units, aquest Donald Trump, vol enfrontar-se i vol canviar aquesta relació comercial i econòmica, però que fins fa poc ha sigut una relació molt, molt bona entre Estats Units i la Xina, i va començar aquest any 1972, a pesar de ser la Xina un país comunista. A l'interior dels Estats Units, com us he dit, hi havia una protesta molt forta contra el sistema i contra la guerra. Hi havia una esquerra americana que, per una part, estava formada pel radicalisme hippie, que era un moviment hippie ja molt, molt polititzat i radicalitzat. Per altra banda, el moviment dels afroamericans, que era el més polític i el més radical, que era el partit Black Panther, un grup que es deia Weatherman, que era un grup de blancs, però que també era un grup que utilitzava les armes, que feia violència armada, igual que el Black Panther Party. Per tant, hi havia una esquerra molt, 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 molt radical en aquests anys. Esquerra realment, evidentment, molt reprimida i molt perseguida pel sistema, però que existia. Dintre d'aquesta, o pròxims d'aquesta esquerra contra la guerra del Vietnam i en general contra el sistema, es van situar el músic John Lennon i la seva companya Yoko Ono, que des de l'any 70 residien als Estats Units d'Amèrica. John i Yoko es van integrar amb aquesta esquerra radical nord-americana, o van ser propers a aquesta esquerra radical, de tal manera que durant un temps va estar prohibit a la seva entrada als Estats Units, i això després de l'any 72, que ara dic, i es van tenir que marxar a Anglaterra. Després van poder tornar, i en aquest any 1972 van publicar un disc que es deia Sometimes in New York City. Un disc que és un disc totalment polític, totes les lletres i les cançons del disc tenen un tema polític, estan dedicades a un personatge polític d'aquesta esquerra radical nord-americana. Anem a escoltar, és un disc que a mi m'agrada molt, em sembla molt, molt, molt maco, un dels discos més importants del rock polític. Anem a escoltar tres talls d'aquest disc. Sometimes in New York City, de John Lennon i Yoko Ono, estan acompanyats per una banda que es diu Elephant's Memory Band, en aquest disc, i escoltarem primer un tall que es diu Woman is the Nigger of the World, que és una cançó feminista cantada i composta i cantada per John Lennon, que diu, bueno, el títol diu la dona és la negra del món, o sigui, en el sentit dels negres reprimits i marginats.
is the leader of the world. Yes, she is. Think about it. Woman is the leader of the world. Think about it. Do something about it.
We make her paint her face and dance. If she won't be a slave, then say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us.
Woman is the nigger of the world, John Lennon, en aquest disc Sometimes in New York City. Una altra cançó d'aquest disc és la que es diu Angela, que està dedicada a l'activista i advocada afroamericana Angela Davis. Angela Davis va ser una militant del Partit Comunista dels Estats Units, va estar molt propera al Black Panther Party, aquest partit, aquest moviment, partit afroamericà que preconitzaven la revolta, la defensa dels afroamericans armada. Va ser advocada de molts dels militants d'aquest partit que van ser jutjats i molts ficats a la presó. Va haver d'exilar-se un temps a Europa perquè estava perseguida per l'FBI, per la justícia. Finalment va tornar als Estats Units i actualment viu als Estats Units, és professora de la universitat i segueix sent militant del Partit Comunista. Aquesta cançó, escoltarem aquesta cançó cantada per Johnny Yoko, Angela.
Together, sister. soon will be returning to your sisters and brothers in the world. Sister, you're still a people teacher. Sister, your word reaches far. Sister, there's a million different races, but we all share the same future in the world. Hey, we gave you sunshine, we gave you sea, we gave you everything but the jailhouse key. Hey, we gave you coffee, we gave you tea, we gave you everything but the quality. Hey, Angela, they put you in prison. Angela, they shot down your man. Angela, you're one of a million of political prisoners of the world.
Angela, aquesta bonica cançó del disc Sometimes in New York City de John Lennon i Yoko Ono, i posarem un tercer tall d'aquest disc, que és una cançó que es diu Attic State, que està dedicada a la boca als fets que van passar a la presó d'Àtica, que era la presó de l'estat de Nova York, van passar a l'any 1971, o sigui, poc abans de l'any que estem abocant avui, en el qual fets que van ser una rebel·lió dels presos d'aquesta presó, molts, la majoria afroamericans i molts per motius polítics, rebel·lió que va ser per denunciar les condicions reinants allà, per les tortures que es feien als presos, i rebel·lió que va constituir una ocupació o una toma de la presó per part dels presos, que van fer com a rehens molts guardes. I finalment el governador de Nova York, Nelson Rockefeller, va ordenar a la Guàrdia Nacional que saltessin la presó. Va haver una sala amb el qual van morir 43 persones i van ser ferides 80. I això va ser aquests fets de la presó d'Àtica que John i jo convoquen en aquesta cançó que escoltarem ara, que es diu Attica State.
Stop!
Johnny Yoko, Attic State, el disc Sometimes in New York City, publicat l'any 1972. Aquesta proximitat de John al moviment radicals dels Estats Units és molt possible, vaja, jo ho crec molt probable que li costés la seva mort. John Lennon va ser assassinat, com sabreu molts, a l'any 1980, a la sortida de la seva casa de Nova York, i va ser assassinat per una persona, un fanàtic solitari, que no semblava que ho feia pel seu compte. Un d'aquests assassinats als Estats Units, a líders polítics que no mai s'han explicat massa bé, com el de John i Robert Kennedy, el de Martin Luther King i altres, doncs també aquest de John Lennon, jo crec que no va ser aliè al seu radicalisme, a la seva proximitat al radicalisme polític dels Estats Units. És una idea personal que tinc jo, no tinc proves per dir-ho. Bueno, doncs, seguint els Estats Units, bueno, i una mica tot el món, perquè el cinema era un art universal ja, doncs anem a abocar la música. Ara parlarem de música de cinema, i abocarem la música d'un film que va tenir molt èxit, que s'ha fet molt famós, s'ha convertit en un clàssic del cinema, i concretament del cinema musical, que és la pel·lícula Cabaret, que va ser estrenada aquest any 1972, pel·lícula dirigida per Bob Fosse, que era un director de cine i coreògraf, que també havia dirigit el musical de Broadway que va precedir la pel·lícula, i protagonitzada per Liza Minnelli i Joel Grey, unes interpretacions inoblidables, que suposa que pel·lícula que l'heu vist la majoria de vosaltres, i no us recomano que la veieu perquè és fantàstica, pel·lícula que evoca el món de Berlín abans de l'esclat del nazisme, que ja es veu venir el nazisme, però era una ciutat, Berlín, molt lliure i molt avançada des del punt de vista artístic i també de la moral. Anem a escoltar la cançó més coneguda d'aquest film Cabaret, estrenat a l'any 1972, que és la cançó que es diu Money Money. Canta Liza Minnelli i Joel Grey.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go round. The clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for gay escapades. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring
ting-a-ling
for some mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you go and fight a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht.
What?
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, of that we both are sure on being poor.
Money, 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 money.
And you freeze in the winter and you curse to the bin that you fate. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when hunger comes to rap, rat-a-tack, rat-a-tack at the window.
At the window.
Who's there?
Hunger.
Oh, hunger.
See how love flies out the door. Money makes a bird go around the bird, go around the bird. Money makes the world go round, the clinking, clanking
Pel·lícula, cançó d'aquest film Cabaret, estrenada l'any 1972, any en el qual també es va estrenar una altra pel·lícula clàssica del cinema, que és la pel·lícula El Padrí, de Godfather, la primera part, pel·lícula del gran director Francis Ford Coppola, que també us recomano moltíssim si no l'heu vist, i la música també d'un gran, gran músic, que és el Nino Rota, pel·lícula que en fi, que és de les més importants del cine del segle XX, jo crec, segur. Anem a escoltar el tema principal de la pel·lícula aquesta, el Padrí, el tema que surt amb els titulars de la pel·lícula. Tema de la pel·lícula El Padrino, de Godfather, el tema principal. I ara parlarem d'un altre àmbit geogràfic, parlarem de Llatinoamèrica, que els anys 70 van ser uns anys terribles, uns anys tristos, perquè van dominar les dictadures militars a molts països com Argentina, Brasil, Ecuador, el Xile, que en parlarem ara, i molts països centroamericans, dictadures militars que havien sigut directament organitzades per la CIA dels Estats Units, l'Agència Central d'Intel·ligència. Havien preparat aquests dictadors a la seva famosa Escola de les Amèriques, els havien adoctrinat i preparat, i després van finançar i subvencionar els cops d'estat militars que van donar aquests països aquestes dictadures terribles. A Xile aquesta dictadura es va implantar amb el cop d'estat de l'Augusto Pinochet, del sanguinari militar Augusto Pinochet, que va ser l'any 1973, però l'any 1972, que avui estem abocant, encara hi havia el govern socialista de Salvador Allende, govern d'esquerres, molt d'esquerres, que va durar 3 anys, del 1970 al 1973, i que va impulsar a Xile moltes millores socials i a favor del poble, a favor dels indígenes, a favor de la població més pobra, i que va ser tallat de manera sangrienta l'any 1973 per aquest cop d'estat del general aquest Pinochet. Dintre d'aquest Xile d'Allende hi havia uns moviments artístics i musicals d'esquerres, es van potenciar molt, ja existien abans però estaven protegits pel poder polític, i un dels artistes i músics que participava d'aquest moviment musical era el Víctor Jara. Víctor Jara era potser el cantant xilè més conegut, bueno, junt amb els més grans, la més gran que ell, la gran Violeta Parra, però dels joves era el Víctor Jara. Víctor Jara, quan el cop d'estat de Pinochet va ser capturat, empresonat, torturat i assassinat pels militars que s'havien aixecat. En aquest any 1972, encara abans, doncs, Víctor Jara va publicar aquesta cançó que ara escoltarem dintre d'un disc que va publicar. És una cançó que es diu El derecho a vivir en paz, i està dedicada en suport al poble del Vietnam que estava lluitant contra els Estats Units. Escoltem per Víctor Jara aquest El derecho a vivir en paz.
El derecho de vivir, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Thank you. revientan la flor. Con genocidio y napalm, la luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Dio con nuestra canción, es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal.
Víctor Jara, amb aquesta emotiva cançó, El derecho de vivir en paz. I ara parlarem d'Espanya, del nostre país. L'any 1972, Espanya està vivint els últims temps del franquisme. Franquisme que, després d'una relativa apertura, no política, però sí cultural, que hi va haver els anys, o també política una mica, però vaja, sense canviar el seu caràcter de dictadura, forta dictadura, que hi va haver a la segona meitat dels 60, a partir de 1970 això s'acaba, es va decretar un estat d'excepció i va començar una època de més duresa contra qualsevol tipus d'oposició, però també va compensar la descomposició del règim, que s'estava ja descomposant. El primer ministre Carrero Blanco era el que... de fet, pilotava el règim, ja que Franco estava molt, molt vell ja, i va ser mort per ETA l'any següent, el 1973, l'any següent el que estem abocant. El règim es decomposava i cada vegada hi havia més. L'oposició començava a treure cada mes el cap, fins que l'any 1975, doncs, amb la mort de Franco, es va acabar la dictadura. L'any 1972 hi va haver una sèrie de... una condemna... va haver el famós procés de Burgos, on el règim franquista va condemnar a mort a 6 militants d'ETA i del FRAP, però hi va haver una gran mobilització internacional contra aquesta condemna i finalment el franquisme va commutar la pena de mort per cadenes perpètues. L'oposició, com us he dit, s'estava organitzant ja, l'any 1971 va crear l'Assemblea de Catalunya i un músic, el Joan Manuel Serrat, músic que es havia destacat cada vegada més perquè formava part, diguéssim, de l'esquerra, d'aquesta oposició d'esquerres, oposició clandestina, va ser prohibit a la ràdio i la televisió d'Espanya a partir de que va participar en aquestes mobilitzacions contra les condemnes a mort del procés de Burgos. Llavors, aquest any 1972 va publicar un disc... ell triomfava a Llatinoamèrica i estava prohibit a Espanya i va treure un disc que es deia Música del poeta Miguel Hernández, i escoltarem ara, ja per acabar el programa, una cançó d'aquest disc de Serrat dedicada a Miguel Hernández, que es diu Menos tu vientre. Escoltem doncs aquest Joan Manuel Serrat.
Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado, baldío y turbio. Menos tu vientre, todo es oculto, vientre, todo inseguro, todo postrero. Polvo sin mundo, menos tu vientre, todo es oscuro, menos tu vientre, claro y profundo. Vientre, todo es confuso, menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado, baldío y turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero. Polvo sin mundo. Menos tu vientre, todo es oscuro. Claro y profundo.
Dèiem aquest Jo Manuel Serrat, dedicat a Miguel Hernández, amb aquesta cançó Menos tu vientre. Despedeixo el programa d'avui de músiques del segle XX. Ja dono pas a la gran Sara i al seu programa de música fantàstic, que m'encanta, músiques sospitxoses. I res, doncs ens veiem en directe d'aquí dos dissabtes, i ja sabeu que podeu escoltar les repetides d'aquest programa els dissabtes a les de 12 a 1 i mitja i els dimarts de 1 i mitja a 4. Molt bé, doncs fins a la propera edició en directe. Que us vagi molt bé aquesta quinzena i adeu-siau.
Ai, potser havia de tenir un ventilador.